Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest dilluns 28 de setembre del 2020. Avui és dia de Sant Venceslau i el pensament del dia ens el porta Carme Borbonès, expresidenta de Càritas Catalunya.
Cada dia tenim nombroses oportunitats de portar quelcom a la convivència. És més, en tenim l'obligació. Tenim la responsabilitat personal de contribuir a la creació de pensament i de reflexió compartida. I això vol dir dialogar. El diàleg és l'essència de la convivència humana. Diàleg significa escoltar, parlar, intercanviar pensaments des de la confiança i la bona voluntat. Hem de dialogar amb els amics, els veïns, els coneguts, amb els companys de treball i inclús amb aquella persona que sabem que no té massa relacions o que ens hi relacionem poc. Tots som igual d'importants. Dialogar és enfortir la participació de tothom en la societat amb l'objectiu de crear respostes compartides que contribueixin a fer una societat forta, justa i pacífica. I això val per tot.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. A primera hora, a Ràdio Estel.
8 i gairebé 2 minuts, això és A primera hora, programa 456. Centenars d'iniciatives ciutadanes omplen Europa per la lluita contra el coronavirus. Gent que s'ajuda per anar simplement a la compra, per no fer grans massificacions durant les concentracions o les celebracions. Gent que fa de voluntària per qui no té recursos. Per cert, cada dia més gent. I la política ni està ni se l'espera. Mentre a l'estat espanyol hi ha una pugna política per saber qui culpa a qui, de què, i esgarrapa quatre vots d'aquí o d'allà, o mentre quatre jutges decideixen tirar pel dret de la dreta, a Europa hi ha preparada una cimera de salut per dijous. Sí, sí, per dijous. I a tot això, epidemiòlegs experimentats avisant que o ens posem ja, ara mateix, ahir, de fet, o anem tard, molt tard. Ho repetiré fins que faci falta. Tant me fa si són més, menys o igual que qualsevol altre virus. Tant me fa, s'està morint gent, massa gent. Passen de llarg les 900.000 morts arreu del món. I qui hauria de fer alguna cosa s'ho mira i pensa en quan són els propers comicis o serà la propera porta giratòria. Algun dia la gent s'enfartarà, com a Vallecas, s'enfartarà molt, i aquell dia potser obriran els ulls de l'ensurt.
A primera hora, amb Joan Trias.
I 3 minuts, hora de que rebeu doncs, totes les salutacions i més possibles de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García, a la producció, a la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, al control del so.
Hola, bon dia a tots.
Que és... Ui, això és nou. Què tal, Toni? Molt bon dia. I a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
T'ha agradat aquest bon dia, home, Toni, o no?
Podem tornar-ho a escoltar?
Sí, tant. He dit sí, tant, i ara no ho sé segur.
A veure.
Però, Toni...
Hola, bon dia a tots.
Ara.
Oi.
Que bo.
Que bo.
Doncs fa... aquesta és la veu del Toni.
Fa estrany, no?, escoltar la veu del Toni. Bon dia, Toni.
Escolta'm, fresqueta avui, eh?
Uf, Joan, mira, jo que ja bé. Faig així, com tu. Frego les mans. Burru!
Això els ulls
fred.
No ho saben,
o sigui, però... la gent que es prepari avui al sortir de casa. Això, el Miralles ens ho, el Jordi Miralles ens ho explicarà millor, però al migdia sembla que pugen una mica les temperatures, però al matí déu-n'hi-do el fred que feia, eh?
Fixa't que per mi encara és estiu. Ja arribarà el fred, ja arribarà. Ja gaudirem,
sí,
el que ens agrada. Mentrestant, ens fem altres preguntes, com per exemple, qui és el protagonista del dia?
El 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que podria ser inhabilitat, Joan, entre avui o demà, per unanimitat dels jutges del Suprem, segons publica avui el diari L'Espanyol.
Ho explicarem tot més tard a les notícies. Mentrestant, si treus el cap per la finestra...
Com ja dèiem, fred. Barcelona, 15 graus, Lleida, 10, Girona, 11, Tarragona, 14 i Andorra, 7 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Com sempre, a primera hora de les primeres notícies del dia, repassarem les principals portades de la premsa escrita i digital. Parlarem del toc d'alerta de la Comissió Europea per tal d'avisar de la manca de mesures davant l'important risc de rebrot de coronavirus. Ho analitzarem tot plegat abans d'aquesta cimera, com bé deies, de dijous, amb Teresa Carreras. Ella és periodista, corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya, també membre de La Independent, que és una agència de notícies amb visió de gènere, i membre de l'Associació Periodistes Europeus de Catalunya. Joan, descobrirem una nova efemèride i el seu so a freqüència modulada. També el professor i politòleg Xavier Torrents analitzarà aquesta actualitat política, com cada dilluns, una setmana molt important a casa nostra, i descobrirem algunes aplicacions que van bé per fer-nos la vida una mica més fàcil. Ho fem cada dilluns amb en Guillem Pallarès. Descobrirem també avui el nou projecte d'Alba Careta Group, Alades. És el recull de les últimes composicions de la trompetista avinyonenca, inspirades en les vivències dels seus anys a Holanda i que ara prenen forma en aquest nou treball a través del llenguatge del jazz, més sincer, orgànic i emocional. I acabarem el programa avui, doncs, parlant de cuina amb Joan Gurgui.
Recordeu que ens podeu enviar qualsevol nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel, al 663 99 30 62. 663 99 30 62, per exemple. Teniu algun plat de cuina preferit o és el que millor cuineu? Doncs ens podeu enviar una nota de WhatsApp a aquest número, al 663 99 30 62.
Exacte, o també ens podeu anar comentant minut a minut el programa. Ens podeu enviar una nota de veu si parlem d'aquestes declaracions de Díaz Ayuso, Antena 3, que ha tornat a dir la seva. Hi esteu d'acord, no hi esteu d'acord? Ens voleu enviar una nota de veu? Volem escoltar la teva veu al 663 99 30 62.
Mentrestant, quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant un dia com avui?
Mira, que segons podem llegir el diari digital El Espanyol, ho anunciaves tu, que Quim Torra serà inhabilitat, segons aquest diari, pel Tribunal Suprem, i ho farà, i serà inhabilitat, Joan, per unanimitat. I haurà de deixar, doncs, la Generalitat, la presidència de la Generalitat. Que Díaz Ayuso descarta el confinament total a Madrid, que Donald Trump no va pagar impostos durant una dècada, al·legant que no tenia diners... i que hi ha hagut una noia ferida greu, és una cuidadora del zoo de Madrid, atacada per un goril·la de 200 quilos. I també una notícia de cinema, Joaquin Phoenix i Rooney Mara, que ja fa temps, doncs, que són parella, sí, acaben de donar la benvinguda al seu fill, que li posen de nom River, com el germà de Joaquin Phoenix.
I com la cançó de Bruce Springsteen.
També.
Per cert, parlant de cançons, avui el dia no podia sonar una altra cosa. Vinnie King naixia un dia com avui, de 1938, a Henderson, a Carolina del Nord. El seu gran èxit, aquest. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh,
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Passen 11 minuts de les 8 del matí, com sempre, encetem programa amb l'actualitat més destacada. Setmana clau en la política catalana. S'espera la sentència del Suprem per la inhabilitació del president Torra i les possibles mobilitzacions coincidiran amb el tercer aniversari de l'1 d'octubre, Mercè.
Tot plegat, Joan, segons podem llegir avui al diari digital El Espanyol, Quim Torra serà inhabilitat pel Suprem, ho serà per unanimitat i haurà de deixar la Generalitat. No està en joc la llibertat d'expressió, sinó la deguda obediència d'una autoritat a la Junta Electoral, conclouen els magistrats. Segons informa Maria Peral, la periodista, confirma que la sentència, que ja ha estat deliberada, serà enviada al Tribunal Català, qui correspon dur a execució aquesta sentència. Aleshores, Quim Torra haurà d'abandonar el Palau de la Generalitat i s'obrirà la qüestió de qui serà el proper president.
Per més vegades que ho digui, no deixarà de passar, però em sembla una vergonya que se sàpiga ja la sentència, que se sàpiga que tots els jutges ho faran per unanimitat abans que sigui publicada la mateixa sentència. Justament avui, però, llegim a La Vanguardia que Torra prepara la seva sortida de la presidència de la Generalitat amb un pacte entre Junts i Esquerra Republicana que blinda el govern català.
El president de la Generalitat deixa lligat el marge d'actuació de l'executiu català davant la imminent decisió sobre la seva inhabilitació.
I mentrestant, Isabel Díaz Ayuso insisteix que Madrid no es pot tancar perquè s'està arruïnant i diu que el criteri del govern és polític.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistit que Madrid no es pot tancar perquè s'està arruïnant. En una entrevista a Antena 3, la presidenta de la Comunitat ha acusat el Ministeri de Sanitat de canviar els seus criteris per demanar el confinament per motius polítics.
Y de repente, el viernes decidieron romper unilateralmente esa unidad y decidieron que todo había que cambiarlo y que lo que se estaba haciendo en Madrid era insensato. Quería haberlo visto yo en Cataluña durante todo el verano cuando han estado en esas condiciones, o que le diga a los independentistas lo mismo en comarcas donde tienen los mismos porcentajes. Por tanto, no entiendo el motivo político que hay detrás de ese cambio.
Saben allò de més enllà de Madrid províncies? Doncs això. En comarques, senyora Ayuso, mai es va passar de 200... contagiats per cada 100.000 habitants. A Madrid es passa de 700 i de 1.000 en segons quines zones.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, insisteix, Joan, si Madrid no adopta les mesures, valorarem i actuarem en conseqüència.
Hay que tomar el control del virus en toda España, en particular en la Comunidad de Madrid, y hay que hacer una cosa que ya hicimos en marzo y en abril, que es doblegar la curva. Y nosotros alguna experiencia tenemos. Estamos en contacto con nuestros colegas europeos, con las autoridades internacionales. Hemos ido viendo cómo ha evolucionado en esta segunda etapa la pandemia en España y por eso hemos formulado en este espacio de cooperación reforzada estas recomendaciones que esperamos que se adopten. Si no se adoptan, yo no le voy a anticipar hoy ningún escenario. Si no se adoptan, valoraremos la situación y actuaremos en consecuencia.
Són declaracions d'ahir del ministre de Sanitat a La Sexta. En aquest sentit, Illa ha expressat amb certa convicció que els criteris d'actuació són els mateixos per totes les comunitats autònomes i que les recomanacions de sanitat han estat escoltades i seguides en altres regions. Tot i això, ha aclarit que a Madrid conflueixen altres indicadors com les hospitalitzacions, ingressos a UCI.
I Vox registrarà la moció de censura contra Sánchez d'aquest mateix dimarts.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat que el seu partit té previst registrar aquesta moció de censura contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avui mateix.
I el govern català demana per carta controls a trens i aeroports per la crisi a Madrid.
La Generalitat ha tornat a reclamar al govern espanyol implantar controls en estacions i aeroports per detectar casos de coronavirus i frenar així els possibles contagis. Com ja va demanar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en una carta al Ministeri de Transports aquest dilluns.
Mentrestant, el Departament de Salut avança que per Nadal continuaran les restriccions pel coronavirus.
Així és, la consellera Alba Vergés preveu que caldrà evitar els dinars familiars que es fan per aquestes dates. Reunir-se en espais tancats com les cases per menjar i sense portar la mascareta, Joan, tot el temps, són les actuacions de més risc de cara a contagis, ha advertit la consellera. En tot cas, ha demanat no barrejar famílies i organitzar les trobades de manera que passin 10 dies entre les celebracions que es facin amb un grup social i les que es facin amb un altre. D'altra banda, confia que les cavalcades puguin mantenir-se encara que amb restriccions. Evidentment, no podran ser com sempre, però hi ha molta gent que està pensant que es pot fer, són declaracions d'Alba Vergés.
Per tant, compta amb dies de 25 de desembre a 5 de gener, que són Reis, et podràs trobar amb dues famílies diferents.
Exacte.
Podràs anar a calçobres. El risc de rebrot baixa 13 punts a Catalunya i es desaccelera la velocitat de contagi.
Segons les dades de salut, hi ha 232 nous casos confirmats per PCR, 12 morts i ja hi ha 38 ingressats més als hospitals.
I els MIR encara en la segona setmana de vaga amb la previsió de seguiment massiu.
Els metges residents encara en aquesta segona setmana, de dilluns a divendres, amb la previsió que el seguiment serà massiu i reconeixen que les posicions per assolir un acord encara estan allunyades. El portaveu del col·lectiu, Àlex Mayer, ha explicat que estan molt contents pel seguiment de les tres jornades d'aturada de la setmana passada, que xifren entre un 80 i un 90%.
Hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs al matí arrenca amb problemes en dos punts diferents de la xarxa viària. Tenim un accident des d'aquesta matinada a l'autovia 2 a Lleida, sentit Barcelona, que deixa només un carril obert per circular en aquest tram. Són 2 quilòmetres de retencions, i un altre accident de fa pocs minuts talla un carril de l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda, sentit Girona, i en aquest cas provoca circulació intensa. També estem pendents a aquesta hora de les retencions habituals de la corona de Barcelona. En tenim a la Pota Nord, amb congestió sobretot a les 58 en tots dos sentits i d'entrada a la ciutat, i també a les 31 a Badalona, i també a la Pota Sud amb les aturades de cada matí, en el llaç de l'AP7 amb el Papiol, a l'autovia 2 de manera més intermitent, ara entre Pallejà i Cornellà a sentit sud, i també amb la densitat de cada matí d'entrada a la ciutat de Barcelona, a la B23 i a la C32. Pel que fa a la zona del Vallès, també molta densitat a la C17 a Parets, en tots els sentits, en punts habituals també de la C59 i de la C60, i acabem el repàs amb la situació de les dues rondes, aturades sobretot en sentit Llobregat. Això és tot, és el RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Al marge de les afectacions per obres de millora, les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat estan circulant en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. 18 minuts gairebé que passen de les 8 del matí. Seguim amb la informació amb nom propi, perquè Tamara Carrasco arriba finalment al judici 2 anys i mig després del muntatge de la Guàrdia Civil.
Així és, aquest possible muntatge. I és que la Fiscalia demana 7 mesos de presó per incitació a cometre desordres públics. La defensa vol l'absolució i una indemnització. Recordem que Adrià Carrasco, activista d'Esplugues, va exiliar-se a Bèlgica. Carrasco va ser acusada de terrorisme, sedició i rebel·lió i portada a declarar a l'Audiència Espanyola. En sortir en llibertat amb la mesura cautelar de no poder sortir del seu poble, una situació que va prolongar-se fins al maig del 2019.
També nom propi en plana internacional, perquè Donald Trump no va pagar impostos durant una dècada.
Trump és probablement, Joan, el president més ric en la història dels Estats Units, amb una fortuna estimada de 2.500 milions de dòlars, segons la revista Forbes. Però és possiblement també el que menys impostos ha pagat des que hi ha registres. En el seu primer any a la Casa Blanca, Trump va pagar 750 dòlars d'impost federal sobre la renda, la mateixa quantitat que va desemborsar en l'exercici anterior, aquell 2016, en què va guanyar les eleccions. Empíric que sembli, aquesta quantitat és bastant més del que va aportar a la hisenda pública en 10 dels 15 anys anteriors, en els quals no va pagar ni un sol dòlar. Això segons ha revelat una investigació de New York Times, que arriba a només 2 dies del seu primer debat presidencial contra Joe Biden.
I l'Església va celebrar ahir diumenge la 106a Jornada Mundial de l'Emigrant i el Refugiat, amb el lema Com Jesucrist, obligats a fugir.
Aquesta jornada intenta posar un rostre a les persones vulnerables perquè siguin rescatades de les llistes anònimes de xifres, així com sensibilitzar la comunitat cristiana perquè reconegui Jesús en cada persona obligada a fugir. Igualment, la commemoració ofereix un missatge a la nostra societat perquè asseguri els drets de la dignitat humana a tota persona obligada a desplaçar-se. Els bisbes de Catalunya centraven tot just ahir als seus escrits dominicals a parlar d'aquesta Jornada Mundial de l'Emigrant i del Refugiat, entre altres temes.
I el Papa demana la pau al Caucas amb el diàleg i la negociació.
El pontífex ha demanat aquest diumenge la pau en aquesta zona després de la pregària de l'Àngelus. Francesc ha fet una crida a les parts en conflicte perquè avancin cap a la resolució dels problemes, no pas mitjançant l'ús de la força i les armes, sinó amb el diàleg i la negociació. Ha invitat els presents a fer un moment de pregària en silenci després de referir-se a les inquietants notícies d'enfrontaments a la zona. El Sant Pare ha proposat als implicats concretament que facin gestos de bona voluntat i també de fraternitat.
La Mercè de Barcelona tanca una edició atípica amb 370 actuacions i una ocupació mitjana del 66%.
Així és, Joan, i aquest 66%, malgrat haver-se esgotat les entrades de la majoria dels espectacles en reserva prèvia, això segons ha explicat aquest diumenge el tinent d'alcalde de Cultura, Joan Subirats.
El Liceu es retroba amb el públic després de 6 mesos.
El Gran Teatre ha reobert portes després de 6 mesos tancat per la pandèmia del coronavirus. El teatre s'ha retrobat amb el seu públic amb mesures de seguretat per la Covid-19, amb l'aforament reduït a la meitat. Es tracta de 1.144 butaques, entre entrades i sortides esglaonades i dispensadors també de gel hidroalcohòlic.
I en plan esportiu, el Barça en té prou amb mitja part per esclafar el Villarreal, 4-0.
Sí, déu-n'hi-do, un doblet d'un Ansu Fati estel·lar, un penal transformat per Messi i un autogol de Pau Torres, certificant doncs, la victòria del Barça a l'estrena de Koeman.
Mentrestant, Suárez, que fa 2 gols amb l'Atlético de Madrid i dona una assistència en 20 minuts, déu-n'hi-do. Hora de saber quin temps farà les properes hores. Els propers dies ens emporta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la setmana i ho fem amb un ambient pràcticament d'hivern a molts punts de Catalunya o d'avançada tardor a la resta del país. Serien temperatures més típiques de començaments de novembre que no pas de finals de setembre. Valors ara en aquests moments situats en alguns punts de l'interior per sota dels 10 graus i a la costa al voltant dels 10 a 13, 14 graus amb molt estirat. Tot i això, al centre del dia l'ambient serà força més agradable amb temperatures màximes que se situaran en general entre els 20 i els 23 o 24 graus més baixes al Pirineu. Encara amb la presència de núvols al vessant nord del Pirineu, amb alguna feta nevada per damunt de 1.500 a 1.800 metres aproximadament, i a la resta del país ambient assolellat, alguns núvols cap al nord i encara una mica de vent del nord i del nord-oest, que fa que la sensació de fred encara sigui més marcada. De cara als propers dies, es mantindrà el fred al matí, però les temperatures diurnes pujaran i fins i tot, de cara a dimecres i dijous, parlarem de calor altra vegada cap a migdia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Nosaltres que continuem ho fem amb bona música quan passen 22 minuts de les 8 del matí. Som una melodia de Buhos.
Cada matí quan surt un tren, els somnis volen pujar. Vas buscant aquell bitllet perquè aviat puguin marxar. I mira per un forat on tot ha d'anar rodat. I les ferides es curen amb el temps i anar tirant. Sona tota la vida.
Quan els somnis van al tren, bullen a cada estació i potser no tenen clara quina és la destinació. Però ells allà estan molt bé perquè poden avançar. Quan agafin embranzida, ningú no els podrà aturar. Està ple el vagó, alguns en voldran baixar. Passaràs un núvol negre, tornaràs a veure el mar. I al tornar a l'estació, que el dia t'ha veure marxar, ja t'espera aquella platja on vas començar a somiar.
Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Insistim molt i sovint en aquests espais en diferents formes de com estalviar aigua o també de com no malbaratar-la. Avui tornarem tot parlant d'unes accions molt habituals que tots fem a casa.
L'aigua i tu.
Comencem pels nostres hàbits a l'hora de la dutxa. És important tenir en compte que no és necessari que l'aigua baixi rajant mentre ens ensabonem, és a dir, que podem fer el petit gest de tancar l'aixeta i tornar-la a engegar quan ens hem d'aclarir el sabó del cos. Sembla que sigui poc l'estalvi, però si ho fem, acabarem per estalviar una cinquena part de l'aigua. Igual que quan ens afaitem, aquells que ho feu, esclar, si ompliu el lavabo d'aigua abans, fareu servir només 5 litres. En canvi, si deixem que l'aixeta baixi rajant sense parar, en podrem arribar a consumir fins a 50. I per acabar, a l'hora de rentar els plats, si omplim l'aigüera en lloc d'anar deixant que l'aigua surti sense parar, gastarem molts, però molts menys litres d'aigua. Són totes aquestes petites accions que, encara que sembli que ens fan estalviar poca aigua, el fet de realitzar-les cada dia acaba per estalviar-ne molta més de la que ens pensem.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-60-96.
Bufeterojas.es. 93-246-60-96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
A punt d'arribar a 8:45 del matí, hora d'anar cap al quiosqui i saber què diuen les portades més llegides. Mercè Raga, bon dia de nou.
Què tal, Joan? Bon dia de nou. Doncs mira, ens fixem amb La Vanguardia sobre aquesta possible inhabilitació de Quim Torra. I diu, Torra prepara la seva sortida amb un pacte entre Junts i Esquerra que blinda el govern. També ens fixem doncs, amb aquesta proposta de la consellera Alba Vergés sobre ja posant la lupa al Nadal, com celebrarem el Nadal. Doncs La Vanguardia diu, Salut avisa que aquest Nadal es limitaran les trobades familiars. El Punt Avui, en aquest sentit, diu Nadal a mig gas i també fa referència doncs, a aquesta setmana clau en la política catalana amb la previsió d'aquesta sentència del Suprem per la inhabilitació del president Torra. El País destaquen que Sanitat i Madrid estan negociant contrarrellotge per evitar la intervenció. El diari Ara diu: el govern espanyol i Madrid s'enroquen amb el Covid descontrolat. I també Junts per Catalunya veta la doble militància si el PDeCAT va sol a les eleccions. El periòdico destaca en la seva portada una Mercè, malgrat tot, fa referència al piró musical que tanca la Festa Major de Barcelona, que fa un balanç positiu, tot i la pandèmia de la Covid-19. I també fa referència, doncs, a aquesta màxima tensió entre dues institucions de l'Estat, creix la pugna entre el govern central i també els jutges.
I anem, canviant de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
Mira, al periòdic d'Andorra llegim avui que les autoritats sanitàries aïllen 5 classes més des del divendres. El nombre de classes amb alguns alumnes confinats s'enfila a 25, Joan.
Portades dels diaris digitals locals.
Doncs mira, ens fixem primer de tot, com sempre, amb Diari de Girona. Diu: l'inici de curs fa augmentar el percentatge d'adolescents positius a Girona. El grup d'edat entre 10 i 19 anys és el que més nous casos ha sumat en la darrera setmana. Anem cap a Lleida, al Segre. Diu: el conductor de la furgoneta que divendres passat va volcar el polígon industrial, doncs aquest sinistre que va provocar la mort d'un altre ocupant del vehicle i que pel qual va ser arrestat pels Mossos d'Esquadra, va passar ahir a disposició judicial i va ser posat posteriorment en llibertat. A Tarragona. El diari Més, llegim avui que l'Ajuntament de Tarragona ha imposat 3 noves sancions per delicte mediambiental per deixar voluminosos al carrer, de les quals pugen a 4.000 euros. Fins ara el consistori només tramitava aquesta mena de sancions en casos puntuals i també greus. I la premsa del Baix. Avui llegim que l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, a l'Aquas, continua detallant la situació actual de la crisi sanitària per la Covid-19 al Baix Llobregat.
I finalment, les portades dels diaris religiosos.
Mira, en destaquem, doncs, primer de tot, a catalunyacristiana.cat, el papa demana la pau al Caucas, amb el diàleg i la negociació. Flama.info, llegim també aquesta repercussió de les declaracions d'ahir en l'audiència del papa francès per un futur on qui té més es comprometi a servir. A Religió Digital, llegim, el papa s'uneix a la peregrinació a la Verge de Luján, de la ciutat de Centenari, amb un vídeo. El papa francès també, doncs, parla que en aquests moments de pandèmia necessitem que la Mare de Déu ens abraci i que anem junts.
Gràcies, Mercè. Passen 3 minuts de 8:45 del matí, l'entrevista.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Doncs vinga, avui a aquesta hora que volíem parlar d'aquest toc d'alerta de la Comissió Europea la setmana passada per tal d'avisar de la manca de mesures davant l'important risc del rebrot de coronavirus. Ho analitzem tot plegat i abans de la cimera del proper dijous amb Teresa Carreras. Ella és periodista, corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya, membre de la Independent i membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Teresa Carreras, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, Joan.
Suposo que atenció, molta atenció a aquest toc d'alerta que la Comissió Europea va fer a 7 països membres de la Unió, entre ells Espanya, de no aplicar prou mesures per aturar la pandèmia, no?
Sí, sí, molta atenció, molts tocs d'atenció i sobretot perquè aquest dijous, com has dit tu, hi ha aquesta cimera i realment serà un dels temes principals. Sí, molta atenció ha demanat la comissària de Salut, Stella Kyriakides, a les autoritats.
Què en podem esperar de la propera cimera de dijous?
Home, aquest serà el tema principal. Aquest serà el tema principal, perquè realment aquestes declaracions fetes per la senyora Kyriakides estan basades en aquestes xifres que ha donat el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties. Llavors, ells es van posar d'acord amb uns colors, això ja va sortir tots els mitjans, i l'Europa del Sud és l'Europa pintada amb més vermell Bordeus, que és el més difícil, és a dir, és el que té més contagis per més o igual de 120 per 100.000 persones. Clar, aquest serà el tema principal, veure de quina manera es posa remei a aquesta situació i de quina manera, com va dir la presidenta de la Comissió Europea en el seu debat sobre l'estat de la Unió, es comença a enfilar aquesta Unió Sanitària Europea, perquè és molt difícil el que va deixar anar la senyora von der Leyen en la reunió última de l'estat de la Unió.
De seguida seguim parlant de sanitat, però com sap Teresa Carreras, com saben els oients, últimament la sanitat va molt lligada també a l'economia. Ajudes europees que es volen donar als països on afecta més la pandèmia. Primers dubtes que tenim. Europa ja ha assenyalat que Espanya encara no ha demanat aquestes ajudes europees, estan com estan. I segon dubte que tenim... Abans de la crisi pandèmica hi havia ja una crisi econòmica de la qual els països del nord, per dir-ho simple, clar, i que ens entengui tothom, estaven farts de donar ajudes als països del sud. Com s'encararà aquesta nova crisi que s'obre ara?
Sí, això és una cosa que encara no te la puc contestar, perquè els estats tenen fins a finals d'any per presentar els projectes que han d'anar en aquestes ajudes. Esperem que l'estat espanyol fàcil, compleixi els deures, perquè és que si no seria molt greu. Jo la veritat és que sí que penso que ja estan fent els deures i estan treballant en projectes concrets, però això és veritat, tu has apuntat molt, molt, molt bé que realment en una de les reunions últimes, que suposo que sortiran a la reunió d'aquest dijous, els estats del nord continuen pressionant perquè sigui més petit la quantitat d'ajudes directes als estats com Espanya, que realment no ha fet els deures i, a més, té la pandèmia descontrolada. I, a més, a darrere seu té un problema polític entre dos partits que això no agrada gens a Brussel·les. Jo he parlat aquest matí amb fons de la comissària grega i m'han comentat que ha passat tot el cap de setmana pendent de què passa a Espanya, què passa a l'estat espanyol, realment si s'aplica o no s'aplica aquest, entre cometes, 155 sanitari. Però per què? Perquè una lluita política entre el govern central i una comunitat autònoma, com en aquest cas és la de Madrid, doncs realment fa patir, no agrada que darrere hi hagi la vida de tantes persones en joc.
Per tant, Teresa, tu que et mous molt per Europa i que ara ens comentaves aquestes fonts importants que sempre tens, s'està veient amb molta preocupació des d'Europa el que està passant des de Madrid, no?
Pues sí, s'està veient molt, molt, amb molta preocupació. Perquè, ja et dic, vull dir, hi ha una lluita política darrere de tot aquest tema, de tota la situació, i això és el que els preocupa. El que passa que per això, i si em permets dir-ho, penso que les declaracions de la senyora Kyriakides de l'altre dia, amb aquestes balades amenaces, és la darrera oportunitat per evitar una repetició. Això no patina, per mi, des del meu punt de vista patina, no espanta ningú, perquè dir això quan se sap que la pandèmia, a hores d'ara, no està controlada i no ho està en molts països, és a dir, a Espanya, a la meitat de França, a Croàcia... En fi, hi ha a les zones del nord estan verdes, que és el color que ja indica que hi ha poc virus, però és que el sud està que fa por.
Hores d'ara, i com traies a col·lació molts països d'Europa i les diferents mesures que s'estan prenent, molts ciutadans, entre ells jo mateix, ens estem preguntant com és possible que a Europa no hi hagi les mateixes mesures en tots els països. Per exemple, la setmana passada es jugava un partit del Bayern de Múnich contra el Sevilla, si no m'equivoco, a Budapest, on no és obligatori dur mascareta i on els aficionats de cada equip van tenir diferents mesures segons el país d'origen. Vull dir, tot això no resulta un caos?
La resposta és molt fàcil, perquè la Unió Europea no té competències ni en sanitat ni en fronteres.
Doncs anem a la següent pregunta. A què s'espera per fer un ens públic europeu de sanitat?
No, la comissària ho va proposar, però jo penso que a hores d'ara el màxim que es podria fer és una petita coordinació entre les autoritats, però no pas una, com ella va dir, Unió Sanitària Europea, que vol dir amb coordinació política també. Per què? Perquè la sanitat és precisament un dels àmbits que està més descentralitzat a tota Europa. I ara no es volen equivocar. Els hi fa molt de respecte als estats que van decidir unificar, centralitzar el control de del virus, de la malaltia, i llavors van passar coses tan ridícules com el que va passar aquí a l'estat espanyol, que no sabien on comprar les mascaretes, i vam llegir que hi havia una persona, Coral Puig, la vull dir, des de Hong Kong, que va ajudar a que gent del sector sanitari d'allà poguessin fer mascaretes i les poguessin fer arribar aquí directament. Aquesta va ser una gestió del president Torra, segons va explicar VilaWeb fa uns dies ja, que a Catalunya no es podien rebre mascaretes ni vestits pels metges, i realment una gestió feta a través d'unes persones que estan a Hong Kong, i en allà hi havia gent, hi havia empreses, hi havia persones que podien fer aquestes mascaretes, les van fer arribar perquè el president Torra va fer una gestió ràpida i directa. Allò no es volen tornar a trobar en situacions com aquestes, i menys la Unió Europea.
Evidentment, ara estàvem posant el focus sobre l'estat espanyol, un dels països més afectats per aquesta crisi del Covid, sobretot la ciutat de Madrid, on Isabel Díaz Ayuso encara no està posant aquestes mesures restrictives que li demana el govern de Pedro Sánchez. Però si ho fem en plana internacional, Teresa, deixa'm fer-te una pregunta que crec que és de difícil explicació. Dels països del nord, un dels països més afectats és Gran Bretanya, que, per cert, està en ple Brexit. Per tant, Europa hi pot actuar o no hi pot actuar, i si pot fer-ho, de quina manera?
Hi pot actuar fins a finals d'aquest any, perquè encara no s'està... És a dir, encara...
No està aplicat al 100% el Brexit, eh?
Exacte. El Regne Unit encara pertany a la Unió Europea. Però realment aquest serà també un dels temes importantíssims que hi haurà en aquesta cimera de dijous, perquè realment la presidenta de la Comissió Europea també va deixar clar en el debat sobre l'estat de la Unió que estava molt en desacord amb el que estava dient el senyor Boris Johnson, el president del Regne Unit, dient que realment... en fi, que no estava d'acord amb l'acord que havien assolit, és que no està d'acord amb l'acord ja és una mica surrealista, perquè era un acord que ells mateixos, el seu partit, no ell, el seu partit, l'havia subratllat. Per tant, que això sí que no... S'ha de veure com s'acaba el tema d'aquesta negociació a finals d'any, que és quan s'acabarà.
Periodista, corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya, membre de La Independent i membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, Teresa Carreras, com sempre, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta anàlisi del que està passant a Europa.
Molt bé, perquè el que és molt important per a Europa és que l'estat de dret s'enforteixi cada vegada més i algú tingui responsabilitats polítiques si és que neix aquesta Unió Sanitària Europea.
I tant, n'estarem molt pendents també des dels micròfons de Ràdio Estel. Gràcies, Teresa, una abraçada.
Vinga, una abraçada, bon dia.
Arribem gairebé a 3:15 del matí. A aquesta hora, feu-me cas, ella havia de ser la reina del sol, Amy Winehouse, Back to Black.
Same old, same bed.
16 a primera hora, a Radio Estel.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tienen que llevar los mejores complementos naturales para ayudar a nuestros huesos?
Yo recomiendo usar un complemento que aporte colágeno, glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, calcio y vitaminas C, D3 y K2.
Ya lo sabes. Si tus huesos y articulaciones no son lo que eran, cuídate con Artrohelp Forte, de Laboratorios Marnis, y no te conformes con cualquier producto. Elige calidad, elige Artrohelp Forte en formato bebible monodosis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
¿Y tú, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Radio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Radio Estel.
Ràdio Estel.
Pràcticament 10 minuts i ja arribarem a les 9 del matí, a aquesta hora que volem saber tots els actes que es fan arreu del territori, com sempre ens ho explica Rafa Sanahuja.
Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel per avui dilluns. Vinga, va, primera parada, Lleida, que celebra les festes de la tardor. I això, ara més que mai, és motiu d'alegria. La pandèmia de la Covid ha trasbalsat també el calendari de festes de la ciutat i enguany va haver de renunciar a la festa major de maig en pro de la salut i la seguretat de tothom. Les festes de la tardor ofereixen un programa pensat per a tots i totes, una proposta variada capaç de satisfer tots els gustos i, a més, de fer-ho amb totes les garanties sanitàries. Amb actes com espectacles familiars, el tradicional castell de focs i molta música amb les actuacions dels Coers, els Stay Homes, Manel o Su, entre altres. La festa de la tardor de Lleida durarà, recordem-ho, fins al 29 d'aquest mes. Propera parada, Roses, on tindrem avui visites guiades per la seva ciutadella. Un passeig d'història que recorre més de 12 hectàrees de recinte amb més de 25 segles de vestigis. Us podeu transportar fins a l'època on grecs i romans es van establir en tan privilegiat indret. Hi ha diversos horaris per fer aquesta visita guiada. A les 5 es fa en francès, a les 6 en català i a les 7 en castellà. El seu preu és de 5 euros, gratuïta per a menors de 7 anys. I darrera parada a Barcelona, on tenim en marxa l'exposició William Klein Mannings, que presenta més de 200 obres i documents que despleguen totes les facetes creatives d'aquest artista nord-americà, tant la fotografia com la pictòrica, la gràfica i la cinematogràfica, i vol reafirmar la seva obra. Es pot visitar a la Pedrera Casa Milà fins al 30 de setembre. L'horari és de dilluns a diumenge, de 10 del matí fins les 8 de la tarda, i el seu preu és de 5 euros.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, je joue contre joue.
Com ens agrada aquesta sintonia cada setmana, cada dia, en aquesta freqüència modulada. Mercè Raga, bon dia de nou.
Bon dia, Joan. Doncs mira, avui justament la nostra diva de la freqüència modulada fa anys, Brigitte Bardot, ni més ni menys 86 anys. Va néixer un dia com avui, de 1934. Al final del Freqüència escoltarem una, també de, una altra cançó d'un gran clàssic.
Maca
de la
com
cantant.
Sempre, eh?
Molt maca. Bueno, jo la trobo molt maca, d'aquestes sí. Models, no? De, que abans ho comentàvem, recordava, ara em dirà la gent, no, però una mica la Clàudia Schiffer, que és més de la meva època, dels anys 90, no?
Té un què.
Té un punt, no? Així sí. Rosses, amb aquesta mirada. Doncs bé, val a dir que la vida de Brigitte Bardot, als 18 anys, doncs, va fer la seva primera aparició a la gran pantalla, va ser en una pel·lícula francesa, després també va despuntar com a cantant, l'estem escoltant ara mateix, va estar també actuant amb Kirk Douglas, amb Sergei Gainsbourg també, el que li diuen doncs, el noi dolent de la cançó francesa, també va estar amb Brigitte Bardot professionalment, i avui doncs la felicitem.
I tant. Una dona, per cert, que ha envellit molt bé, perquè és d'aquelles dones, ara faré populisme barat, que no s'ha operat, no s'ha tocat res, i i està, està estupenda.
Està molt bella. I també val a dir que en el, bueno, als últims anys doncs, va crear la Fundació Brigitte Bardot per la protecció dels animals en perill. Al final doncs, escoltarem una de les seves grans cançons, però abans, avui, havíem d'escoltar la seva veu. Però ens contextualitzem. El 1974, a Figueres, passava això.
Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, mejor conocido como Salvador Dalí, nació el 11 de mayo de 1904 en Figueras, España. Dalí siempre mostró su gran precocidad intelectual. Con tan solo 12 años tomó clases de pintura contemporánea.
Salutacions a l'Agència de Notícies Mexicana. Gràcies per doncs, aquesta locució. Val a dir que no és que naixés avui Salvador Dalí i Domenech, sinó que avui s'inaugurava el Museu Dalí, a Figueres, 1974.
Con gran precocitat intel·lectual.
Doncs sí.
Perfecte.
Aquest sembla al teatre... Tu has anat al Museu Dalí,
Joan? Sí, home,
Joan?
I tant. I tant.
I has anat amb aquest, el que li diuen el triangle de Linià, eh? Empordanès.
De fet, fa poques setmanes vaig ser-hi, que celebrava el Festival Acústics de Figueres, i com sempre vaig fer parada obligada al Museu Dalí.
Parada obligada també escoltar això avui.
Una polla xica pica pallerica cama tol i bacari que va tenir sis polls xics, pics, pallerics, cama torta i bacarics. Si la polla no hagués sigut xica, pica, pallerica, cama torta i bacarica, els sis polls no haguessin sigut xics, pics, pallerics.
Difícil dir-ho així.
Cama torts i pallerics.
Joan, ja per acabar, Teatre Museu Dalí és considerat, fixa't, com l'objecte surrealista més gran del món.
El surrealisme.
Surrealisme de museu de Dalí. Ara sí, acabem, si et sembla, amb Mambo Italiano. Brigitte Bardot.
Vinga.
A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dancers and the charming song.
Gràcies, Mercè. T'esperem a les 9 en punt per actualitzar totes les notícies i nosaltres continuarem amb més programes Real Política amb Xavier Torrents, Mobilitza amb Guillem Pallarès, Oceà Rítmic, descobrirem un nou disc i Pessics de Queen amb Joan Gurgui. Fins ara.
To do the mambo like crazy. And hey, mambo, don't want a tarantella. Hey, mambo, no more a mozzarella. Hey, mambo, Italiano. Try an enchilada with a fish of bacalao. And hey, gumba, I love how you dance, rumba. But take some advice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a swear, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo, Italiano. Hey, mambo, Italiano. Go, go, go.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:45 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel. Ja s'han acabat les vacances? Quina pena! I tornem a les nostres activitats quotidianes. Això sí, mantenint la distància de seguretat i respectant les recomanacions de les autoritats sanitàries, per nosaltres i pels altres.
Sí, és necessari complir rigorosament les seves indicacions.
Jo, a més, penso cuidar-me al 100% aquesta tardor. Ja saps que durant els canvis d'estació el cos sembla que està una miqueta més sensible. Mira, reforçaré la meva alimentació amb àcids grassos omega-3 i complements rics en calci. D'aquesta manera, reforço el meu sistema cardiovascular i el meu esquelet?
Sí, jo ho faig regularment. Reforço la meva dieta en complements alimenticis de qualitat de Laboratorios Maen, per descomptat.
Sí? I quins complements de Laboratorios Maen ens recomanes?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega-3 que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que recomanem és CoralCar. CoralCar és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. CoralCar és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant de l'envelliment. Ara més que mai, necessites masomega.rojo i CoralCar.
M'ho apunto. Masomega.rojo i CoralCar. I on puc aconseguir-los?
Molt senzill. Fes la teva comanda per telèfon al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Amb una senzilla trucada pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
Així de senzill? Genial. Em pots repetir el número de telèfon?
Sí, clar. Apunta 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68.
Doncs ara mateix truco. Aquesta tardor tindré cura i protegiré el meu cos amb masomega.rojo i CoralCar.
Recorda, el telèfon 669-56-17-68 aconseguiràs els teus complements sense esperes ni desplaçaments. I per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom, us parla aquesta hora Mercè Raga. Setmana clau en la política catalana. S'espera la sentència del Tribunal Suprem per la inhabilitació del president Quim Torra i les possibles mobilitzacions que coincidiran amb el tercer aniversari de l'1 d'octubre. I segons podem llegir avui al diari digital El Espanyol, Torra serà inhabilitat pel Suprem per unanimitat i haurà de deixar la Generalitat. No està en joc la llibertat d'expressió, sinó la deguda obediència d'una autoritat a la Junta Electoral, conclouen els magistrats. Segons informa la periodista Maria Peral, que és qui també va dir quin dia sortiria doncs, la sentència de l'1 d'octubre, la sentència, en aquest cas, cap a Quim Torra, ja ha estat deliberada, segons Maria Peral, serà enviada al Tribunal Català, a qui correspon dur execució la sentència. Aleshores, el president haurà d'abandonar el Palau de la Generalitat i s'obrirà la qüestió de qui serà el proper president català. I justament, també avui, podem llegir a La Vanguardia que Quim Torra prepara la seva sortida de la presidència amb un pacte entre Junts i Esquerra, que blinda el govern català. El president deixa lligat el marge d'actuació de l'executiu davant la imminent decisió sobre la seva inhabilitació. Mentrestant, Isabel Díaz Ayuso insisteix que Madrid no es pot tancar perquè s'està arruïnant, diu, i també assegura que el criteri del govern espanyol és polític. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha insistit que la capital de l'Estat no es pot tancar. En una entrevista a Antena 3, la presidenta ha acusat el Ministeri de Sanitat de canviar els seus criteris per demanar el confinament per motius polítics. Per la seva banda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, insisteix que si Madrid no adopta les mesures, es valorarà i s'actuarà en conseqüència. I avui també us expliquem que Tamara Carrasco arriba finalment a judici 2 anys i mig després del presumpte muntatge de la Guàrdia Civil. La Fiscalia demana 7 mesos de presó per incitació a cometre desordres a públics. I també us expliquem avui que l'Església va celebrar ahir diumenge la 106a Jornada Mundial de l'Emigrant i del Refugiat, amb el lema Com Jesucrist, obligats a fugir. I un apunt per la agenda. D'aquí una hora, d'aquí 2 hores, a les 11, festa patronal a la residència diocesana Sant Miquel de Tortosa.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Mind.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
I 4 minuts, gairebé 5 minuts, vaja, que passen de les 9 del matí a aquesta hora en aquest programa Realpolitik.
Realpolitik, amb Xavier Torrents.
Doncs vinga, cada dilluns que et tornem a comptar una temporada més amb el politòleg Xavier Torrents per tal d'analitzar la realitat política que vivim al nostre país i fora de les nostres fronteres. Professor Torrents, molt bon dia i benvingut a casa seva.
Bon dia, Joan Trias.
Primer, un dia com avui, volia que escoltéssim plegats això.
El viernes decidieron romper unilateralmente esa unidad y decidieron que todo había que cambiarlo y que lo que se estaba haciendo en Madrid era insensato. Quería haberlo visto yo en Cataluña durante todo el verano cuando han estado en esas condiciones, o que le diga a los independentistas lo mismo en comarcas donde tienen los mismos porcentajes. Por tanto, no entiendo el motivo político que hay detrás de ese cambio.
No sé si cal pregunta, senyor Torrents.
Bé, hi ha polítics i polítiques, en aquest cas, Ayuso, que no agafen o no saben prendre la seva responsabilitat política. No parlo de culpabilitat, perquè els polítics a vegades no estan avesats a saber diferenciar culpabilitat de responsabilitat, però, òbviament, la responsabilitat política, institucional, de que la Comunitat de Madrid sigui la pitjor regió de tota Europa, en l'índex en termes percentuals de població sobre la malaltia Covid-19, doncs bé, s'haurien de mirar, s'haurien de repensar, així de clar.
D'altra banda, un dia com avui, importantíssim el que estaria a punt de passar, i és aquesta inhabilitació per unanimitat de tots els jutges del Suprem. I així ho publica avui el diari l'Espanyol. D'una banda, deixin felicitar el diari Espanyol per treure una notícia com aquesta. D'altra banda, em mostrava fa pocs minuts molt indignat i d'una vergonya doncs aclaparadora, i no perquè això passi deixarà de passar, perquè ja ha passat altres vegades, que una sentència d'un tribunal com el Tribunal Suprem surti abans publicada als mitjans que la mateixa sentència.
Sí, i jo el felicito a vostè, Joan Trias, com a periodista, per tant, no sé si en representació ara de tots els mitjans de comunicació, però és veritat, els mitjans de comunicació ens informen abans i millor que els propis jutges, que el propi poder judicial. Sí, això és una cosa que, a veure, passa poc en altres països democràtics, però passa, però en el nostre passa massa sovint, i jo crec que ja és una rutina que el poder judicial, i insisteixo, el poder judicial, és a dir, la cúpula judicial, aquella cúpula judicial que en part no va fer una reforma o regeneració quan es va passar la dictadura franquista a la democràcia constitucional, no va haver un canvi, així com en el cas de l'exèrcit i dels militars, quan era ministre Narcís Serra, sí va haver un canvi, va haver, diguem-ne, jubilacions anticipades, que de fet el que es va fer amb aquelles jubilacions anticipades és intentar canviar i reformar en part la cúpula militar. Doncs això no va passar mai a la cúpula judicial, i la cúpula judicial està basada, això, des de dins, transmetre i avançar en els mitjans de comunicació el que acabarà fent. Però hi és una tàctica que serveix per una qüestió, podríem dir, sociològica. Ho diuen primer a través de la premsa, llavors la gent reacciona, i en el món de les xarxes socials encara reacciona potser més virulentment, però quan ho diuen, i per tant quan els jutges diuen en veritat el que doncs, tenen a la seva sentència, la reacció ja no és tan forta com els dies abans. Per tant, és una pràctica, i insisteixo, no és bona per la democràcia, tot i que, clar, cal felicitar els mitjans de comunicació que sàpiguin molt més i ho transmetin a la ciutadania en plena transparència doncs, que els propis jutges en les sentències.
Fem un pas uns dies enrere i de seguida tornem a aquesta inhabilitació que em sembla que serà molt important aquesta setmana estar-hi pendent, perquè el passat divendres hi va haver un cop d'efecte a la cúpula judicial, al Poder Judicial, concretament el cap del Consell General del Poder Judicial, el senyor Lesmes, que va presidir aquell acte de repartiment de despatxos a Barcelona, on hi havia de ser el rei, finalment no va ser-hi. El mateix rei va trucar al senyor Lesmes per dir que és que el govern no l'havia deixat anar. Això va crear doncs, un conflicte diplomàtic important entre la Casa Reial i Moncloa, i tot plegat el senyor Lesmes enmig, que no sabem ben bé si hauria de ser encara el president del Consell General del Poder Judicial, perquè en teoria està en funcions.
Sí, m'agafo l'últim que acaba de dir. El senyor Lesmes està en funcions, part d'òrgans judicials de diversos del propi Tribunal Constitucional doncs ja no haurien de fer-hi, i per tant això de fet és trencar la Constitució. Això seria un escàndol als Estats Units d'Amèrica, que per cert ja haurem de parlar de Donald Trump, jo crec que a Realpolitik cada setmana,
sí.
Eleccions, o sigui que quan vulguis en parlem de Donald Trump. Però això als Estats Units, per exemple, seria escàndol mediàtic, se'n parlaria cada dia als mitjans de comunicació, inclús als mitjans de comunicació, podríem dir, propers al poder judicial, i és veritat que la culpa, en aquest cas, la tenen els polítics, però també el poder judicial podria actuar, és a dir, podrien dimitir, per què no? O sigui, per què no dimiteixen aquells jutges que ara no haurien d'estar doncs a la cúpula judicial, sigui el Tribunal Constitucional, sigui en el Tribunal Suprem o sigui el Consell General del Poder Judicial. Ells, si realment assumissin el que diu la pròpia Constitució, haurien ja d'haver dimitit de les seves funcions. I, per tant, si això ho haguessin fet, de fet, els polítics estarien davant un escàndol mediàtic tan fort, llavors sí, que probablement els forçaria a fer un pacte. Però aquí és veritat, i en aquest cas no és tant el govern, sinó en aquest cas és el que podríem dir el Partit Popular, amb el suport de Ciutadans i Vox, doncs estan obstaculitzant la justícia. Més o menys com el que van fer, per exemple, als Estats Units, el Partit Republicà, quan Obama volia nomenar un jutge en la Cort Suprema d'allà, no li van permetre, sota el criteri de que com ja havia convocat les eleccions i faltaven 8 mesos per les eleccions, no s'havia de triar un membre de la Cort Suprema dels Estats Units, i ara aquell criteri dels republicans l'han deixat en un calaix o l'han llançat a la brossa, i amb això em vull avenir. És a dir, els polítics, a vegades, i veiem que això passa a tot arreu, també als Estats Units, no són coherents amb el seu criteri. Apliquen el criteri quan estan a l'oposició, però no el volen aplicar quan estan al govern. Però el problema a l'estat espanyol és pitjor que aquest. No és que no apliquin el criteri quan estan al govern i l'exigeixin quan estan a l'oposició, sinó que canvien de criteri segons els hi va, diguem-ne, electoralment. I ja n'hi ha prou de practicar electoralisme perquè els ciutadans, i més en una situació d'emergència sanitària com la que vivim per la Covid-19, els ciutadans volem polítics que facin la seva feina, que facin gestió pública, direcció pública. No volem polítics que estiguin en campanya electoral permanent.
No sé si en aquest sentit, professor, hi estaria d'acord, i li dic que estaria d'acord perquè molts analistes ho han catalogat d'aquesta manera, per aquest acte, no només de la cúpula judicial amb el senyor Lesmes al capdavant, sinó del mateix rei, s'ha titllat el rei de posicionament polític cap a la dreta.
Sí, sembla ser que és això. Jo no sé, perquè, de fet, el que el senyor Lesmes el divendres passat va dir que el rei li va dir que li hagués agradat anar. Clar, aquesta frase, segons el context, s'ha pot interpretar d'una manera o altra. Òbviament, el senyor Lesmes el que ha interpretat és que el rei sí volia anar i li han impedit anar, perquè recordem que el rei, estem en una monarquia parlamentària, el rei no pot fer res sense, diguem-ne, el vistiplau i la decisió política del govern de torn que hi hagi en el govern central. Però, clar, la frase li hagués agradat anar, també la podia dir en un altre context, dient, doncs, m'hagués agradat anar, però no és el moment d'anar-hi per raons que jo també assumeixo. No, jo no ho acabo d'entendre. Sí, ja sé que només s'ha donat una interpretació d'aquesta frase. Però, bueno, si fos aquesta interpretació, òbviament, el rei s'ha excedit amb la seva funció constitucional. Tornem a ser. Hi ha ciutadans, inclús analistes com el que ara els hi parla, que ja comencem a estar farts de que s'esgrimeixi, s'argueixi la Constitució quan interessa, que inclús s'hagi aplicat un epítet del nom de constitucionalistes només a uns partits polítics determinats i al propi rei, i resulta que després se salten aspectes de la Constitució ells mateixos. Doncs això no s'hi val, perquè el rei, a diferència del que passa en dictadures com la monarquia saudita, per exemple, doncs el rei no pot fer absolutament res sense l'acord i la decisió política del govern espanyol.
I mentre això passava a altres instàncies de la política espanyola, tornem a dia d'avui a la política catalana, tots pendents d'aquesta possible, més que possible, inhabilitació al president de la Generalitat. Avui publica La Vanguardia, a més, que ja estaria pactat entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya com actuar davant d'aquesta inhabilitació. Sortiria el president amb els consellers de la Generalitat, acompanyats dels Mossos d'Esquadra en formació, i s'hauria establert un pacte segons el qual el govern seria dirigit per Pere Aragonès i, atenció a les negociacions, sense excedir-se en els poders del seu càrrec, sense fer partidisme en els poders del seu càrrec i sense invisibilitzar la repressió, diu aquest pacte.
Sí, miri, jo com intento sí aplicar el mateix criteri sempre, amb independència de la meva opinió política com a ciutadà Xavier Torrents, quan soc analista intento mantenir el mateix criteri, diré que aquest pacte que ha hagut entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana em sembla incorrecte, em sembla malament. Per què? Perquè ja l'Estatut de Catalunya diu el que cal fer, i si no hi ha president de la Generalitat, el vicepresident, en aquest cas, és el que és president. Però fixi's, ara li diran president, substitut, interí en funcions. A veure, prou. Els polítics han de complir justament el que, diguem-ne, el sistema jurídic diu. A mi també si ens agrada o no. Mirin, els recomano avui moltíssim, ja sé que això no era, sembla que no és real polític, però a vegades és la vida real, sí. I per tant cal dir-ho. Els recomano molt avui la contraportada de La Vanguardia.
Sí.
Hi ha un senyor que ha estat a la presó, un senyor afroamericà, per dir una dada important, que ha estat a la presó dels 22 anys als 69 anys.
Déu-n'hi-do.
Llegeixin la contraportada, que de fet ara ha sortit publicat un llibre, traduït en aquest cas al castellà. Aquest senyor ha sortit amb una enteresa humana, amb unes ganes de defensar els drets humans, que de fet els defensava a la mateixa presó per intentar que no ho violessin els altres. Ell ha complert, diguem-ne, el que deia el sistema legal, i dins del sistema legal intentava anar el màxim possible més enllà, diguem-ne, però sense subvertir el sistema legal. Doncs bé, en un estat de dret i democràtic, els que són semblants al que nosaltres opinem són els primers que han de complir aquest sistema democràtic, perquè si no, no seria, es vulneraria part del sistema democràtic. Per tant, jo exigeixo com a analista per molt que em dolgui com a ciutadà, però jo soc com a analista, que no pactin, o sigui, no haurien d'haver pactat res Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. És simplement aplicar el que diu la normativa en aquests casos. Ens agradi o ens desagradi?
Per tant, ja estaria d'acord amb el president del Parlament de Catalunya quan planteja que donarà aquests 10 dies perquè s'escolleixi un nou president i, si no, al cap de 2 mesos hi haurà eleccions, eh?
Bueno, això és el que acabarà passant, diguin el que diguin ara els partits polítics. El que jo ara estava fent esment és que pactaran el que pot fer o no el vicepresident quan exerceixi com a president de la Generalitat en funcions. Clar, fixi's, estan jugant els símbols. Quan en política es juga massa amb els símbols, no acaba fent-se política real. Mm-hmm. I com a real polític, parlem de política real, és a dir, els ciutadans volen una política real, pràctica, que els ajudi a millorar la seva vida. Però fixi's si han arribat a pactar, en aquest cas Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, sobre els símbols, que parlen d'un president substitut interí en funcions. O sigui, és tan recargolat, als ciutadans no els interessa això. Als ciutadans els interessa que dissenyin polítiques públiques, que s'avaluïn les polítiques públiques, que es faci això. És veritat que les emocions polítiques, i això qualsevol polític li dirà, les emocions polítiques es mouen i es remouen més a partir del simbolisme. Però, clar, jo no vull que ens assemblem a la política que està fent Donald Trump i que està fent molt de mal, no només als Estats Units, sinó arreu del món, perquè fa dia rere dia política simbòlica, juga amb els símbols. No, jo no vull que facin això. Ni els polítics que estan llunyans a mi, com a ciutadà Xavier, ni els polítics que estan propers a mi, com a ciutadà Xavier. I per això, com a analista, intento analitzar-ho fredament, amb independència si m'agrada o no desagrada el que estic dient. Però és així. És a dir, deixin ja de jugar. O sigui, què estarem? Fins al mes de febrer fent política simbòlica? No pot ser en una situació tan, diguem-ne, sanitàriament dolorosa com la que estem vivint, en la qual ja ens han avançat que la nit de Nadal no serà la de sempre, segons com sigui de gran la família.
Mm-hmm. 19 minuts que passen de les 9 del matí, i avui que tenim una miqueta més de temps i que ens ho avançava el professor Torrents i que volia treure a col·lació, perquè tot just demà, de fet, la matinada de dimarts a dimecres, hora d'aquí de Barcelona, doncs hi haurà aquest primer debat, aquesta primera topada entre una campanya que es preveu molt interessant entre Donald Trump i Joe Biden. Per cert, que avui es publica a The New York Times una informació bastant important pel que fa al president Donald Trump, i és aquesta evasió d'impostos.
Sí, i de fet, per això jo li havia insistit una miqueta sobre Donald Trump, Joan, perquè el New York Times ha publicat això, que Donald Trump, que ha volgut amagar, és el primer president dels Estats Units d'Amèrica en les darreres dècades que vol amagar les seves declaracions d'impostos. Mai cap altre president, fos demòcrata o republicà, ho havia amagat. Doncs ell ho ha amagat fins que avui el New York Times ho ha publicat. Veu, en això sí que els mitjans de comunicació ho han de publicar. No allò que dèiem abans, que les sentències judicials a Espanya es reconeixen abans pels mitjans que per les sentències judicials. No, en això no. Però quan un polític amaga la seva veritat, llavors sí, els mitjans de comunicació ho han de publicar el més allà possible. I el New York Times ha publicat que Donald Trump en 15 anys, 10 no ha pagat impostos. I suposadament perquè té pèrdues. Però clar, fixi's, si té pèrdues, vol dir que no és un bon empresari. Per tant, trenca la imatge simbòlica de que com ha estat un gran empresari, després havia d'haver estat un gran president. Doncs bé, resulta que no ha estat ni gran empresari, ni probablement, i això és cadascú que pensa que vulgui, tampoc ha estat un gran president, i fins al punt que hi ha republicans que no el volen més, diguem-ne, com a president dels Estats Units, per exemple, un republicà com, que va tenir un càrrec tan important com Colin Powell, mm-hmm. o, per exemple, la esposa, ara vídua, del senador McCain, també diu que no es vol que es voti Donald Trump, que es voti a Joe Biden, tot i que ella és republicana. Doncs bé, amb aquestes estems, és sumament important aquest primer debat electoral, perquè Donald Trump podria revifar si guanyés el debat electoral. Per tant, perquè no revifi, és importantíssim el rol que faci Joe Biden. I, de fet, serà, jo crec que d'aturada cardíaca, òbviament ho dic metafòricament, aquesta campanya electoral, entre altres coses, per allò que recentment va morir la jutge Ruth...
Ruth Bader Ginsburg.
I ara la volen substituir per un, ràpidament per un altre membre magistrada de la Cort Suprema dels Estats Units, i això és un tema també de molta polèmica als Estats Units. Però, bueno, centrem-nos en això. Donald Trump va ser, sembla ser, un mal empresari, o si va ser bon empresari i no va declarar, vol dir que ha sigut un evasor d'impostos. I com pot ser que el president dels Estats Units d'Amèrica sigui un evasor d'impostos i vulgui governar tot el país? Doncs bé, això és allò el que avui i demà, abans d'aquest debat electoral als Estats Units, serà fruit, vull dir, serà, diguem-ne, objecte de gran debat. Veurem què passarà, doncs, en aquestes setmanes, però es veu que serà molt, molt, molt moguda, i encara que sigui una elecció, la dels Estats Units, que afecta la societat americana, pensem que això té repercussions globals i mundials, i també ens afecta a nosaltres aquí, a Catalunya, a l'Estat espanyol i a Europa.
Per cert, ja que ho dèiem, deixi'm fer referència i preguntar-li analíticament, políticament, el que fa Donald Trump respecte al Tribunal Suprem. Ha substituït, recordem, com ens deia el professor Torrents, que va morir la jutgessa feminista, oberta, social, progressista, Ruth Bader Ginsburg, i ha col·locat la ultraconservadora Amy Coney Barrett en aquest Tribunal Suprem. Ja són tres persones que ha col·locat en aquest Tribunal Suprem el govern de Donald Trump, tot just abans de que hi hagin aquestes eleccions. Molts polítics, també republicans, li deien a Donald Trump: bé, si hi ha eleccions d'aquí a molt poc, al novembre, esperis a que renovi o no la seva presidència perquè es canviï aquell lloc al Tribunal Suprem, i no ho ha fet. Donald Trump, políticament i analíticament, és un trampós polític?
Sí, és un trampós polític. Ha dit, sobretot a través de Twitter, milers, i no exagero, milers de mentires del que se coneix com fake news en el llarg d'aquests 4 anys. I sí, és un trampós polític que acusa els altres de fer trampes quan qui les fa és ell. Però per això és important el que podríem dir els límits institucionals. Ell està intenta trencar les cotilles institucionals que el subjecten en un país democràtic. Però, sortosament, el sistema d'equilibri de pesos i contrabalances que hi ha als Estats Units l'està limitant fins a cert punt, òbviament. Però està clar que Donald Trump, si visqués en un país que la democràcia està en transició o està en perill, ell l'acabaria de trencar, està clar, per la seva actitud. Seria probablement un Putin americà si als Estats Units no hi hagués democràcia. Per això, jo crec que pel bé, ja sé que ara m'extralimito com a analista, i potser aquí ja surt la meva vessant com a ciutadà, Xavier Torrents, però com a ciutadà del món, crec que seria bo que només hagi durat 4 anys la presidència de Donald Trump. Ara, no està tan clar que això acabi passant. I tornant a la Cort Suprema dels Estats Units, una cosa que és bona per la diversitat cultural. Pensin que la societat americana és de majoria cristiana protestant, i, en canvi, la Cort Suprema està formada per jutges catòlics i jueus. Els jutges jueus, i Ruth Ginsburg era una jutgessa jueva, els jutges jueus tots són de jutges progressistes, i els jutges catòlics són una part progressistes i una altra part conservadors. I la jutgessa que està proposant Donald Trump perquè acabi sent escollida a la Cort Suprema, en aquest cas seria una jutgessa catòlica conservadora. Però jo volia ressaltar que a veure si això seria pensable a la cúpula judicial espanyola. És impensable. O sigui, a la cúpula judicial espanyola, imagini's que tingués molts jutges de diversitat territorial, és a dir, que hi hagués també jutges catalans i bascos, molts en la cúpula judicial espanyola, i a més de minories d'origen immigrat. Doncs bé, això que aquí no passa, i que possiblement trigarem dècades en que passi, això ho han aconseguit als Estats Units, i per això als Estats Units és una de les democràcies més avançades del món, malgrat tenir en aquests moments un president dels més reaccionaris del món.
Per cert, professor, ara que ho traia també a col·lació, deixi'm des d'aquest micròfon, no només a tota la comunitat jueva de Barcelona i de Catalunya, sinó a la comunitat jueva de tot el món, doncs felicitar-li un bon Yom Kippur que va començar ahir a la nit. Professor Xavier Torrents, moltíssimes gràcies. Un dilluns més continuarem analitzant no només la política catalana i espanyola, sinó internacional també, als Estats Units, a la vista d'aquestes eleccions les properes setmanes. Moltíssimes gràcies, com sempre. Una abraçada.
Sí, fins la setmana vinent.
Nosaltres que continuem amb bona música, falta de 2 minuts per arribar a 2:15 del matí, ho fem amb un preciós directe. Ana Belén, Solo le pido a Dios.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora, Oceà Rítmic.
3 minuts que passen a aquesta hora de 9:45 del matí i avui volíem descobrir un nou projecte del Bacareta Group, Alades. És el recull de les últimes composicions de la trompetista avinyonenca inspirades en les vivències dels seus anys a Holanda. Alba Careta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Un disc que dèiem neix a Holanda.
Sí,
per
sí.
Per què a Holanda?
La veritat és que fa 5 anys ja que me'n vaig anar a viure allà per un Erasmus i m'hi vaig quedar més que res perquè aquí feia moltes coses, és allò que vaig de tabalada, assajos, i de cop anar-te'n a Holanda i no tenir res, començar de zero i tenir tot el temps del món per dedicar a la música, a composar, a tocar, això inspira moltíssim, més que res tenir un espai i un temps per dedicar a la música. I em va passar això, vaig arribar allà i vaig començar a composar, vaig fer el primer disc a l'AIA i el segon, que és aquest, a l'Hades, que el vaig fer a Amsterdam.
Un disc que neix a Holanda i que em deies fora de micro. Quants anys t'has passat a Holanda?
4. Vaig fer
dos.
Molt bé. Sí, eh? Els dos primers va ser com molt de descobrir les coses, arribar, anar tantejant el terreny. I vaig acabar el màster l'any passat a Amsterdam i ha sigut una experiència superpositiva i que ho recomano a tothom que pugui doncs, sortir i veure món una miqueta.
De seguida parlem d'aquest Alades, però parlem també del primer disc, perquè aquest és un disc que neix del primer, que és Orígens, no?
Sí, exacte. Orígens és com això que deia, anar tantejant el terreny. Vaig fer les primeres composicions, eren pel treball de final de superior, llavors la que vaig fer el concert em va dir per què no ho gravem? Vinga, va. I tot va anar com una mica una roda i al final em van acabar donant el premi de millor disc de jazz de l'Enderrock, com això que en principi no havia de ser res. I clar, només amb això ja et dona un subidon i moltes ganes de continuar fent música.
2018, ara ens ho deies, premi Enderrock, millor àlbum de jazz. Què significa allò per tu?
No m'ho esperava per res. És que va ser com... Què m'esteu dient? I la veritat és que és una cosa que t'ajuda molt a nivell... Bueno, et dona com una mica de prestigi, però per mi va ser una cosa que no m'esperaria mai que em donguessin.
Alba Careta Group neix a aquest disc a Holanda, a l'Hades, corrent des de l'exili.
Carena lentament sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya d'Àvel Bruna, l'aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la
Corrandes de l'exili, per tant, també un disc que neix de l'enyor a la terra?
Totalment. Clar, estàs allà, estàs lluny, és el lloc on et trobes bé per fer el que vols fer, però tothom a qui estimes està aquí. I en realitat també tots els concerts que faig intento posar músiques en català, perquè també ens entestem molt a fer música americana de fora, però en realitat aquí tenim estàndards preciosos, no? I suposo que també ajuda una mica a connectar una mica més amb el públic. La música que fem al final és molt complexa i per nosaltres és normal perquè l'hem fet sempre, però jo entenc que als oients els hi costi entendre jazz, no? O música original, encara més, música que és el primer cop que escolten. Llavors, als directes sempre combino 2 o 3 cançons en català amb la meva música i és una combinació que m'agrada molt fer i vaig pensar per què no posar-ho al disc també.
Anem per aquí, perquè sempre que ve un músic de jazz en aquest estudi, sempre li acabo preguntant el mateix. Precisament quan escoltava Corrandes de l'exili, pensava, és un disc que també sona enyora a la terra, sona enyora a Catalunya, però un disc que recorda música tradicional a la vegada que fa música tan no sé si dir complicada per l'oient com el jazz, o és que ho percebem així. És complicat el jazz d'entendre?
Jo crec que és que potser no hem pujat amb aquesta música, no? Hi ha moltes més músiques que sonen molt més a tots els llocs i que, per tant, hi tenim l'oïda acostumada. I el jazz, també, jo crec que és complexa, no? Les improvisacions, tot això, sí, és algo que no... entens una miqueta o que no has escoltat tant, potser és més difícil de captivar l'atenció durant tot un concert només tocant aquest tipus de música. I, bueno, tinc molts amics o col·legues, no?, que m'ho diuen, dic, bueno, molt bé, però és que arriba un punt que desconnecto, no? I, bueno, és anar buscant una fórmula per nosaltres poder expressar-nos i fer el que ens agrada fer i que l'oient no s'avorreixi, que s'ho passi bé.
Quan escoltava el disc em plantejava novetats d'aquest disc, quines són? Quines són les novetats d'aquest disc? Doncs són el mateix grup, el Bacareta Group. És un grup nou que neix per aquest disc. No?
Exacte, sí, sí. De fet, cada cop que em moc de ciutat, per logística he de canviar de grup ja. I a l'anar a viure a Amsterdam vaig formar la nova banda que he gravat aquest disc, que són l'Egor Dubai al saxo, l'Adrián Moncada al piano, el Jordi Teruen al contrabaix i el Joao Guerra a la bateria. Això ha fet també que ara el viure aquí el presentaré amb una altra banda. Clar, no em puc permetre, i menys ara, portar tots aquests músics de fora. I el presentaré músics d'aquí, que són el Lucas Martínez al saxo, el Josep Cordobés a la bateria, el Josep Campisi al contrabaix i el Roger Santacan al piano.
Pel que fa al grup d'allà, el grup d'aquí no ho sé, però pel que fa al grup d'allà sou tots molt joves, sou emergents. Costa fer-se un lloc a la música i més a la música jazz?
Costa més que res perquè hi ha moltíssim nivell a tot arreu. Tant a Amsterdam com aquí hi ha músics brutals i cadascú ha trobat com el seu camí, no? Llavors s'ha de trobar una miqueta el teu espai per explicar la teva història. I jo l'he trobat fent música meva, perquè trobo que, clar, fent estàndards o fent altres tipus de música, hi ha gent que ho fa superbé. Llavors dic, jo tinc la meva història per explicar i ho faig amb música meva i així em desmarco una miqueta de tothom.
Val a dir que l'Alba Careta també em sorprenia quan entrava a aquest estudi i parlàvem una mica de música. Em deia, jo formo part també de la Balkan Paradise Orchestra. No en tenia ni idea,
sí.
Però en soc molt fan de la Balkan Paradise Orchestra. Són molt, molt, molt bones. I avui toqueu a Lleida la Festa Major.
Exacte. Avui a les 9 estarem bufant.
Com us va això, a la Balkan?
Bé, molt bé. Bé, hem de dir que se'ns ha cancel·lat moltíssimes coses. Vam presentar el segon disc, també, Odissea, durant el confinament, i clar, teníem una gira que ens havíem muntat superguai, en teníem moltíssimes ganes. I això ha quedat reduït, no sé, 9 o 10 concerts que hem anat fent, que tampoc podem anunciar perquè no se'ns poden omplir, i anem fent cosetes petites quan surten, però moltes ganes de tocar, també.
Pel que fa al teu disc, Alades, t'havies replantejat... No cancel·lar, retardar aquesta sortida del disc per la pandèmia que estem vivint, o no?
És que val al revés.
Val al revés,
Aquest disc el vam gravar l'any passat, a l'octubre. I jo tenia les gravacions, sabia que ho volia treure, el que passa és que no sabia quan, perquè no tenia temps. La vida de músic sempre vas amunt i avall, i et surten coses per demà i mai tens temps. Llavors, durant el confinament vaig trobar que tenia temps suficient com per poder editar el disc, escoltar-me bé les músiques, i va ser el moment idoni per fer-ho.
Qui vulgui escoltar aquest Alades d'Alba Careta, el proper concert?
El proper concert és el dia 13 de novembre a Granollers, el cicle de jazz que fan al casino. En tenim un altre l'11 de desembre a l'Ametlla del Vallès. I en tenim un altre que no sé si el podem dir encara. Va. Serà a Barcelona.
Primícia Radio Estel.
El dia 21 de novembre. L'hem d'acabar de confirmar.
21 de novembre a Barcelona. De moment, 13 de novembre segur a Granollers i 11 de desembre a l'Ametlla de Vallès.
Exacte.
I si no, avui, Balkan Paradise Orchestra.
També.
Lleida, a la Festa Major que podem veure al Bacareta amb aquesta Balkan que val molt i molt la pena. Alba Careta, moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres, un plaer.
Per acabar, no podia ser un altre, a saber, per acabar.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Els dimecres, cada 15 dies a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posando Ràdio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Ràdio Estel, la millor ràdio.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Ràdio Estel. Una forma de ser. Pessics de cuina.
Vinga, 10 minuts i arribarem a les 10 del matí. Ja ho sabeu que cada dilluns per acabar programa ens posem davant dels fogons amb tot un expert i amb el creador de la viquineria del Mercat del Ninot. Joan Gurguí, què tal? Molt bon dia.
Bon dia a tots, què tal?
Ja ho sabeu que també podeu participar-hi a través de notes de veu al WhatsApp del programa. És el 663-99-30-62, 663-99-30-62. Avui em fa molta il·lusió saludar en Joan Gurguí perquè vol parlar d'una de les meves passions, com els bolets. M'encanten.
Altres passions, de les nostres, que jo també en soc.
També, eh?
Sí, 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 sí.
Mira, ara li deia jo a l'equip del matí que el proper dissabte aniré a buscar bolets, com sempre, i perquè sóc català no em preguntis on.
Molt bé. El secret s'ha de mantenir.
Sempre, molt bé. Sempre.
Escolta, mira, si vols comencem amb això que estàs dient, d'anar a caçar bolets d'alguna manera.
Vinga, som-hi.
Amb el típic, però que no em cansaré de repetir, consell de... Ojo, 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 cuidado, a l'anar a caçar bolets, eh? Vull dir que agafem els que sabem, els que coneixem primer.
Exacte.
Perquè hi ha aquesta moda, no?, d'anar a caçar els bolets, que és molt xulo, és una sensació molt bonica, però la sensació tan bonica també es pot veure contrastada per la sensació terrible de menjar un bolet que no toca, no?
Cada any passa que hi ha alguns intoxicats per agafar bolets que no toquen. Joan, deixa'm preguntar-te, ara que s'ha començat aquesta secció, doncs això, com hem d'anar a caçar bolets? Els bolets, i és pregunta típica i tòpica, i ja ho sé, però hem de saber-ne de tot plegat per no fer malbé el bosc, els arrenquem o els tallem?
Tallar-los.
Quan, sempre, eh?
Quan més net millor, portar una bona navalla o un bon ganivet per tallar-los bé, i intentar només tallar allò que necessitem, és a dir, la part dura del bolet, la part de la base, i tallar net i polit, sense tampoc carregar-nos ni la herba ni la terra que hi hagi al costat, això sempre, sí, molt important.
Una altra de les preguntes bàsiques que té la gent a l'hora d'anar a caçar bolets és on els poso, si en aquelles cistelles de mimbre, perquè ens entenguem tots, o en bosses de plàstic, n'he vist de tot.
Jo aconsello, el bolet el que vol en general és que li circuli l'aire. El bolet és molt humit, llavors si tu el tapes perfectament, hermèticament, va traient l'aire, va traient la humitat, i amb aquella mateixa humitat es fa malbé aviat. Això, els cistells aquests de mimbre, tots aquests cistells on circula una mica l'aire amb un drap de cotó, li va bé, perquè deixa que circuli l'aire i no el fa malbé de seguida. El que el bolet és molt delicat, sí, quins siguin són molt delicats, i volen que siguin collits i menjats. Collits, menjats i cuinats.
Va, un cop hem caçat aquests bolets, ja siguin rovellons, ja siguin ous de reig, que costa trobar-ne més, ja sigui camagrocs, etc. Què hem de fer per tenir-ne cura?
Abans de res, el que us dic, un cop els hem collit, netejar-los i cuinar-los quan abans millor. A l'hora de netejar-los, Jo recomano no posar sota l'aigua amb tot el xorro d'aigua allà directe. Els, com us dic, són delicats, per tant, necessiten una mica de paciència. Jo, quan els netejo, hi ha alguns que són més fàcils de netejar, com el rovelló, per exemple, que és més dur, la textura. La trompeta, per exemple, seria més farragosa, no? Però sempre un drap humit i anar traient doncs, la molsa, el fang, les fulles que s'havien enganxat, es duria un per un, perquè si no, quanta més aigua li toqui, menys sabor tindran un cop degustats, un cop menjats. Això és el primer.
Mira, Joan, ara continuem amb més detalls sobre els bolets, però dèiem qui vulgui, els oients que vulguin poden usar el telèfon de WhatsApp per enviar-nos notes de veu sobre el que estem parlant. Avui recordeu sobre els bolets amb Joan Gurguí, és el 663-99-30-62, 663-99-30-62, la Roser, de moment, que ens envia aquest missatge.
Bon dia. Mira, és un missatge a l'espai de cuina. Hola, Joan. Hola, nois. Mira, era per preguntar, ara que és època de bolets, doncs que jo només els he fet a la planxa amb all i julivert. I era a veure si el Joan em pot explicar, a banda de cuinar, si afegir-los-hi a la carn, de quina manera pot ser un plat més nou o més innovador. Doncs moltes gràcies. Que tingueu molt bon dia. Adéu.
Mira, Roser, ara, al final del programa, estigues molt atenta perquè en Joan ens donarà alguns consells sobre precisament el que dius. I no només això, Roser, sinó que et farem feliç, va. No només això, sinó que avui parlarem de com tenir cura amb els bolets tot just abans de cuinar-los, que és el que estem fent fins ara. Al final sí que donarem alguna recepta si dona temps. I el proper dia, el proper dilluns, seguirem parlant de bolets en aquesta casa, ja amb més receptes elaborades sobre bolets, Joan?
Exacte, aquesta és la idea. La idea avui era introduir una mica com collir-los, com cuidar-los just abans de cuinar-los. Uh-huh. I llavors, avui, si voleu, us puc donar una recepta alternativa al típic bolet al forn o bolet a la planxa. Uh-huh. I la setmana que ve fem alguna recepta una mica més innovadora.
Va, doncs fem-ho, però al final del programa amb aquesta recepta, abans sí que em venia molt de gust preguntar-te, un cop hem anat a caçar bolets, els tenim a casa, els hem netejat, etcètera, etcètera, els podem assecar? I si és que sí, com es fa això?
Clar, l'assecat dels bolets s'ha de fer bé. És a dir, s'ha de fer en un espai on no hi hagi humitat, on corri una mica l'aire, amb unes malles de cotó o de tela que vagin bé. No és evident, no és evident assecar-los. Uh-huh. Jo, a casa, per conservar-los, hi ha dues maneres. O bé els assequem o bé en fem conserva, que després d'un any es pugui fer la conserva. Jo recomano per casa, per un ús no professional, no assecar-los i fer-los en conserva. O bé es confiten, o bé es fa una conserva ben feta. Si voleu... mira, ara m'has donat una idea. Si voleu, la setmana que ve parlem de com fer la conserva, perquè és fantàstic. Per exemple, un rovellons o una barreja de bolets, les conserves aquestes típiques del supermercat les poden fer a casa.
Que bé.
I això és fantàstic, perquè ara l'octubre, novembre, desembre, doncs, tardor d'hivern tens bolets, però al juny agafar uns rovellons perquè et venen de gust, que els vas collir tu, els vas conservar tu, i fer-te una guarnició amb rovellons, doncs és fantàstic, també.
Doncs va, que ens guardem aquesta idea per dilluns que ve. Mentrestant, sí que li fem cas a la Roser, també, i donem alguna recepta de bolets per fer avui, si n'hem anat a collir, si n'hem comprat al supermercat, que ja n'hi ha. Per cert, bona temporada de bolets, aquesta, eh?
Això té bona pinta. Jo, quan parlo amb els meus companys del Mercat de Linot, em diuen que sí. Nosaltres ara prepararem un biquini l'octubre, un biquini amb trompeta de la mort, perquè ja venen pel mercat i s'ha d'aprofitar.
Mira, t'ho anava a dir ara, sembla que va ser la temporada passada, si no era l'altra, que ens vas fer provar un biquini aquí a Ràdio Estel, que era amb tòfona, si no m'equivoco.
Sí.
Pot ser? Sí, eh?
Sí, sí, sí.
Que era boníssim, de veritat, així que qui vulgui provar aquest tipus de biquinis, que són especialitat de Joan Gurguí i que són espectaculars, aneu a la biquineria del Mercat del Ninot, que val molt i molt la pena.
Merci. Doncs, si voleu, anem amb la recepta.
Va, som-hi.
Va, us proposo, el que deia la Rosera, una guarnició, un primer plat, no?, els bolets saltejats o el forn, com el rovelló amb all i julivert, per exemple. Jo us proposo algo senzill, també. La setmana que ve, si voleu, anem una mica més enllà.
Va, anem a lo senzill primer.
De bolets, val? Un remenat de bolets que el podem fer amb rossinyols, per exemple. A mi m'agrada molt el remenat de rossinyols. Necessitarem, per exemple, fem mitja cebeta,
sí,
un dent d'all,
sí,
i 250 grams de rossinyol, aproximadament, aquesta proporció. I, d'altra banda, necessitarem 4 ous.
Val.
D'acord? El que farem és, primer, agafarem la ceba i l'all i el tallarem ben petitet, a deuets ben petitets, i el sofregirem, amb oli d'oliva, amb una paella sofregidets, que queden una mica melosos. Què vol dir? Doncs 10 minuts a foc mig, aproximadament, 10-15 minuts a foc mig, i ja ho tindrem. Ara tenim la base aquesta, d'acord? Uh-huh. Amb aquesta base agafem els rossinyols, que els haurem netejat, ben nets, i si són molt grans els trossegem, si no, tal qual a la paella, i els saltegem junt amb la ceba i l'all durant 5-8 minuts aproximadament. Val? Ara tenim la ceba, l'all i els rossinyols saltejadets, sofregits allà. Tenim la base, perquè ara afegirem els 4 ous, batem els ous, amb un bol, uh-huh. i tirem els ous batuts, els 4 ous batuts, directament a la paella on teníem la base de rossinyols, ceba i all. En aquest moment el que farem, la paella estarà calentona, però en aquest moment el que farem és, quan tirem el rovell d'ou, anem remenant, sense que qualli massa, uh-huh. per fer l'ou remenat, aquest ou remenat, amb els rossinyols. D'acord? La idea, l'ideal, és que ens quedi un remenat lleugerament líquid, que ens quedi tendre, que ens quedi humit. No volem una truita trencada, que seria el que seria l'ou totalment cuit, volem com un remenadet.
Exacte, el secret aquell de que no quedi l'ou massa fet, perquè si no es fa una mica com farragós de menjar, com sec.
Exacte, sí. Quan una mica líquid ens quedarà esponjós i ens quedarà molt tendre. Uh-huh. Qui vulgui, just al final, una mica de julivert picat,
sí.
i cap a dins.
Que bo. Val?
I ja està, sal, pebre, julivert picat, i ja ho tenim. I això és fantàstic. A mi l'ou remenat aquest de rossinyols amb una mica de pa amb tomàquet em feu el tio més feliç del món. Sí.
Doncs va. Ens quedem amb aquest remenat de rossinyols que val molt la pena. Ja ho saps, Joan, que et comentaré aquesta recepta el proper dilluns perquè la farem a casa, segur.
Molt bé.
Segur.
Ja, doncs.
Joan Gurguí, moltíssimes gràcies. Qui vulgui anar a veure'l, de veritat, que val la pena. És un show veure com fa aquests biquinis a la biquineria del Mercat del Ninot. Joan, t'esperem el proper dilluns.
Que tingueu bona setmana.
Gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu.
Nosaltres ho anem deixant aquí, perquè ara, a partir de les 10, Mercè Raga, que ens porta tota l'actualització informativa, després que arriba Sergi Mas amb els seus 50, que avui ens parla, atenció, des del País Veí, des d'Andorra. Ja ho sabeu, que aquesta emissora també s'escolta des d'Andorra i tindrem tota la informació andorrana de la mà de Sergi Mas. A les 11 comença la Fórmula Estel amb tota la bona música de Ràdio Estel. A 2:15, Salut Natural per tothom. Ja sabeu que podeu trucar al 93-4-0-9-27-70 i a les 6 el mirador de l'actualitat amb Ignasi Miranda. A 7:45 del vespre, la missa des de la catedral, com cada dia us ofereix Ràdio Estel, i a les 8 del vespre, la veu de Càritas. Nosaltres que hi tornem demà amb més continguts a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.